Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats. L'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conès, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara. Més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Avui encarem la darrera secció de la temporada. Per fer-ho ens acompanya la Laia Torres Aribau de l'Oficina de Comunicació del Sincrotró. Dic la darrera secció de la temporada dedicada a la ciència amb el Sincrotró, Alba.
Clar, clar.
Laia, com estàs?
Bé, bé, és que nosaltres teníem en ment que avui, malauradament, ens acomiadàvem per aquesta temporada. No?
Per aquesta temporada. Encara bueno, podríem parlar de moltes coses.
Sí, 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 exacte.
I avui de què parlem?
Avui de radiació.
No, radiació.
No us espanteu, eh? Però parlarem de radiació i com treballar amb ella amb seguretat. Exacte. Això mateix, si us recordeu, al principi de tot d'aquesta secció, per situar-vos, no, vam dir que era un sincrotró, per què serveix, i al llarg dels dies han passat companyes i companys que explicaven quins experiments feien amb aquesta radiació, digue-li radiació, digue-li raig X o llum de sincrotró, és el mateix. I vam dir que podíem fer experiments en malalties com l'hepatitis C, el virus del Nil, però també vam tenir la Glòria Molina, que ens parlava de patrimoni, el Salvador Ferrer d'Espintrònica, o també dels temes de, que em deixo, de bateries, per exemple, no? I justament...
Això està molt de moda, eh?
Correcte, correcte. Ho vam reivindicar bastant també amb la Marta Ávila, el tema de les bateries.
Hem après moltes coses, eh? Uh-huh. I encara en continuarem aprenent més. En l'anterior secció, que també es va, ens vau presentar, vau venir a parlar de la nova línia de Llum Factor.
Correcte.
La seva responsable, Sant Cugatenca d'adopció, italiana, d'origen italià, sí. L'Alessandra Patera, ens va explicar que tindrà aplicacions tant en biomedicina com en ciència de materials o arqueologia.
Correcte, és que Factor permet fer fotografies, podem dir, de l'interior de la matèria, i aquesta matèria pot ser òrgans, pulmons, fetge, per exemple, o fòssils de dinosaure. Tenim moltes ganes de posar-la en marxa. Està, de fet, ja fent les seves primeres proves. Tot això ve a dir que és perquè el que Factor ens permet veure, Factor i la resta de línies de llum, és gràcies a aquests raigs X tan potents i brillants que ens produeix l'accelerador dels electrons.
En una de les primeres seccions recordem que vam parlar dels raigs X, del seu descobriment, dels seus usos i com serveixen per veure l'interior de la matèria.
Exacte. Recordem, no, que els raigs X és un tipus de llum o de radiació electromagnètica, aquesta paraula és més enrevessada, però és més correcta, diguem-ne, que nosaltres no podem veure amb els nostres ulls, però sabem que existeix, la podem manipular i podem treballar i la podem detectar, doncs, amb uns aparells específics. És el mateix que fan els hospitals per fer radiografies, no parlo de res estrany, i doncs nosaltres ho fem amb uns altres aparells en un sincrotró. Això que ens permeti veure l'interior de la matèria és perquè els raigs X són molt energètics, penetren en els àtoms, i tot i que és un avantatge pels estudis que volem fer, també significa que és perillosa per la nostra salut. Però tots tranquils, podem treballar amb la radiació, amb aquests raigs X, i de fet ho fem cada dia, i ho fem amb garantia si apliquem les mesures de prevenció i seguretat pertinents. Això ALBA ho fa el Servei de Protecció Radiològica, que és un grup de gent, doncs, això, que s'encarrega de fer d'ALBA una instal·lació segura.
Ara ens has d'explicar com ho fan, no?
Sí, correcte. I, de fet, també deixa'm el reivindicar que, de fet, avui volien venir aquí a explicar-ho de primera mà, però van molt enfeinats, però la Maria
feina
José, la Carolina i el José Antonio, que són els membres d'aquest grup, m'han ajudat a fer aquest guió per poder-vos explicar com fan tot aquest seguit de mesures preventives per treballar a ALBA amb seguretat. Ells el que tenen és el que en diuen una xarxa de vigilància, i hi ha diferents àmbits en què el Servei de Protecció Radiològica actua. Per exemple, en el disseny i la verificació dels aïllaments físics de les zones on hi ha radiació. És a dir, fem-ho més fàcil. Si l'accelerador dels electrons, que és el que allò, els electrons donen voltes i produeixen la radiació, està dins un búnquer de formigó. No s'hi pot accedir quan està funcionant. I aquest búnquer de formigó ens aïlla de l'exterior de la radiació que produeixen els electrons. O les línies de llum, que recordem que és on recollim aquests raigs X per il·luminar la mostra dels estudis que volem fer, també tenen un aïllament de plom. Les parets d'aquestes línies de llum d'aquests laboratoris estan fets de plom. I, de fet, les portes, que també són de plom, n'hi ha que pesen, o sigui, pesen moltíssim, arriben fins a 1.000 quilos, per exemple.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, exacte. Fan una mica de bíceps per obrir i tancar, fas bíceps, no? I llavors, a part d'aquest aïllament purament físic, també hi ha uns sistemes col·lectius de vigilància dels nivells de radiació en viu i en directe. Són com uns, són uns detectors de fotons i neutrons actius que proporcionen mesures cada 2 segons. I estan repartits en més de 30 ubicacions a la vegada de l'exterior d'aquests aïllaments. Per tant, primer tenim un aïllament físic a l'accelerador i a les línies i després uns detectors a fora. I, a més, hi podem afegir uns sistemes personals de mesura de radiació. Són uns dosímetres que porta el personal d'ALBA, és a dir, mesuren la dosi de radiació que reps, i, de fet, si us hi fixeu, si aneu a l'hospital, a la zona de radiologia, on fan radiografies, sí, els metges també porten una mena de pinceta, una mena d'aparell, que és això, un dosímetre, que els està mesurant la dosi de radiació que estan rebent. Això ALBA ho porten al voltant d'un centenar de persones. I, finalment, hi ha l'estrella del sistema de vigilància, que és el sistema de seguretat instrumentada anomenat Sistema de Protecció del Personal, el famós PSS.
Famós?
Sí, perquè famós per nosaltres, clar, tu et quedes igual, PSS, perquè és el sistema realment que clau per treballar amb seguretat en un sincrotró. Llavors, si voleu, us explico una mica
clar,
el que
jo
és.
Quan has dit famós, dic, home, clar, jo no el conec.
Ja he rigut una mica, perquè a Alba, els treballadors d'Alba, ens sentim a parlar molt i al més el veiem per tot arreu. El veiem, dic, perquè físicament, tot i que té molts sistemes, jo, per exemple, identifico quan a costat de cada porta d'aquestes que estan blindades, que et priven d'accedir a les zones de radiació quan n'hi ha, és com un armari groc molt evident, que és aquest PSS, és on es manifesta, on tu el manipules. I ara t'ho comento una mica més.
Vinga.
PSS vol dir, en anglès, Personal Safety System, o sigui, sistema de seguretat personal. És un sistema de seguretat molt important, com deia, que és per protegir les persones que treballem en un sincrotró. És un sistema automàtic que té tot un seguit d'instrumentació com controladors, sensors de posició, detectors de radiació, botons d'emergència, un munt de coses. I tot això es visualitza en aquest armari, diguem-ne, entre cometes. Literalment heu d'imaginar com un armari de color groc. Això tot plegat assegura el bàsic, que és que només es puguin posar en marxa els acceleradors i els laboratoris que generen radiació quan tothom és fora d'aquests aïllaments i que les portes es bloquegin. També controla que els nivells de radiació doncs, no superin el màxim permès. O també controla que si algú a lo bèstia intenta accedir en aquestes zones que estaven blindades a la força, doncs hi ha un sistema que atura automàticament la generació de raigs X. O sigui, hi ha tot un seguit de
d'automatismes,
sí. Correcte, per treballar amb seguretat. I també deixeu-nos mencionar, ara que dic que s'aturaria la generació de raigs X en cas que algú volgués forçar aquestes portes, l'avantatge d'un sincrotró com l'Alba respecte a una central nuclear. És a dir, nosaltres recordem que només som una bombeta, podem dir, que generem radiació, llum, quan els electrons estan funcionant, però que si pares l'accelerador es deixa de generar aquesta radiació. No tenim ni residus nuclears ni radiació, diguem-ne, allà que romangui després d'aturar-ho. No sé si t'estic deixant més tranquil·la o més intranquil·la.
No, perquè encara no m'ha acabat d'explicar el què de tot plegat.
Exacte,
no?
Potser la pràctica no
queda molt clar. Ara tenim una descripció feta per saber una mica quines són les funcions, però ara volem saber com funciona. Tot això, aquest armariet groc que deies.
De fet, com a resum del que acabo de dir, perquè he dit un munt de coses potser tècniques, però ens hem d'imaginar que l'armariet groc és com un semàfor de seguretat que et diu si alguna cosa està correcta o no. Si està tot correcte, et deixa activar la radiació, endavant, pots fer les teves mesures, i si alguna cosa que no està bé, semàfor vermell, no podem continuar, hem d'acabar de fer aquestes mesures. Però imaginem-nos, fem-ho més fàcil, que tu ets una científica de la Universitat Autònoma d'aquí al costat que vas a fer mesures al sincrotró Alba. Recordem que nosaltres som una instal·lació científica en la qual equips d'investigació de centres de recerca públic venen durant uns dies a fer-la servir. No?
O sigui, personal extern que venen allà.
Hi ha un personal fix que estem allà oferint aquest servei, però cada dia també venen investigadors d'altres centres de recerca per fer els seus estudis. Llavors, clar, si ets una científica, primer de tot, el que et faran és una formació per poder treballar i operar aquests...
Per accedir, diríem, no?
Sí, i alhora operar, per accedir no et faria falta, però si tu has d'operar, toquetejar aquest sistema, el PSS, aquest armari groc, sí que et faran una formació perquè tu puguis ser autònoma i entrar i sortir de la línia amb tota seguretat. Llavors, tu arribes allà amb la teva mostra, imaginem que estàs estudiant doncs el virus que propaga la malaltia del virus del Nil. Vale? Valgui la redundància, el virus aquest. Vale. Doncs tu necessites, primer de tot, entrar a la línia de llum per posar el virus al portamostres, que és on incidirà la llum de sincrotró. Tenim l'accelerador, els electrons, que estan produint llum de sincrotró. Però tu, tot i que l'accelerador està funcionant, pots entrar i sortir de la línia, perquè necessites de tant en tant col·locar o no la mostra. Us heu d'imaginar com si tinguéssim un circuit, no sé, d'aigua, llavors les línies de llum poden decidir si obren l'aixeta o no per deixar entrar aquesta aigua, aquesta llum de sincrotró que il·lumini la mostra. Llavors, tu pots entrar i sortir de la línia, però quan obris l'aixeta has de ser fora, perquè això és radioactiu. Diguem-ne, la radiació que rebrà la mostra no l'has de rebre tu. Llavors, tu tens la línia oberta, ens hem d'imaginar una habitació, entres, col·loques la mostra en un punt que hi ha, que és on li va el xorro directament de raig X. Llavors, quan ja ho tinguis tot a punt, inicies el procés que es diu de recerca per verificar que no hi ha cap persona a l'habitació aquesta on estàs, que li diem cabina experimental. I comences el que es diu el procés de search start, començar la búsqueda, això, buscar si queda gent a part de tu. Llavors, aprietes un botó al PSS i comença la recerca. i has de buscar, tens un temps per confirmar que no hi ha ningú a dins de la línia. Sembla una mica tonto, però podria passar que algú hi hagués estat treballant, s'hagués marejat i estigués estirat al terra. Doncs tu has de confirmar que no hi ha ningú allà dins. Això ho fas fent un seguit de no és gaire gran l'habitació, però estàs obligat a fer un recorregut, inspeccionar a dalt, a baix, sota un aparell, sota una taula, si hi ha una taula, i al final de la línia hi ha com un botó que tu l'has d'apretar com per confirmar que tot està ok. És com que t'ha obligat a fer aquest recorregut. És una inspecció molt exhaustiva visual. També hi ha, per exemple, miralls parabòlics com els dels carrers que tenen interseccions complicades a nivell de visibilitat. Doncs hi ha uns miralls parabòlics perquè puguis mirar i estiguis totalment segura de que no hi ha ningú per allà. Mira, ens fa gràcia explicar-vos una mica perquè us imagineu, literalment, no, el científic després de posar la mostra doncs, fent això. Llavors, un cop confirmes que no hi ha ningú, prens el botó, aquest que et deia que t'ha obligat com a fer el recorregut per allà dins, i pots sortir per la porta, aquesta que pesava tant. La tanques,
sí.
I llavors el PCS detecta, l'armari aquest que està al costat de la porta, detecta que la porta està bloquejada i que tu has completat tots aquests punts del recorregut confirmant que no hi havia ningú. I dius, apreto, recerca feta, confirmant, no hi havia ningú aquí dins. Sona una darrera alarma per avisar que tancarem la porta i llavors aquesta passa a estar en un estat de bloquejada. No es podrien ni obrir ni tancar forçosament, diguem-ne. Penseu que aquesta porta està tancada amb un sistema d'imants de forma magnètica que exerceix 100 quilos de força. O sigui, per això, quan abans he dit a l'obèstia algú podria obrir la porta, no ho sé, bastant a l'obèstia, no ho sé calcular. Però bueno, la qüestió és que no és tan senzill com anar allà
i
tibar el pom. Exacte.
No sé si la tindríem.
Correcte. I llavors, ho has de fer ja expressament, diguem-ne, tampoc no seria la qüestió. Però en aquest sentit està ben tancada, llavors el sistema ja dona el permís per obrir aquesta aixeta que et deia perquè deixi passar la llum de sincrotró, il·luminis la teva mostra i només rebi aquesta radiació la mostra que tu estaves estudiant, en aquest cas el virus, recordem que era un virus. I tot plegat, tot aquest...
Quina feinada,
Sí, anava a dir, tot aquest procés és per permetre que ho facin amb seguretat. Ara això ho hem tardat una mica en explicar-ho, però penseu que canviar la mostra... ho fan molt sovint i al final ja és un sistema que està molt automatitzat i que fan relativament ràpid.
És més ràpid del que no sembla.
Sí, però és veritat que no t'ho pots deixar de fer, òbviament. I a part és una cosa que fan molt sovint perquè potser tu estàs dos dies prenent dades al sincrotró, però la mostra la canviaràs molt sovint. Doncs serà això sempre. Posar la mostra, tancar amb el sistema de seguretat, engegues l'aixeta de llum de sincrotró, obtens les teves dades i hauràs de tornar a obrir, canviar la mostra, i etcètera, i anar fent. I això es passa en el dia fent això, o sigui que braços i cames també en fan una mica.
Seguretat absoluta.
Seguretat absoluta, sí, perquè si no, no podríem... Bueno, és que no hauríem de treballar així, representa, seria impensable.
No, sí, sí. Però també està bé saber-ho, eh?
Sí, i per quedar-nos tots tranquils, correcte.
Clar,
sí, sí.
Està bé que ho coneguem, que ho pugueu explicar i que sabem com funciona. També has mencionat que teniu aparells de lectura de radiació.
Sí, a veure, hi ha treballadors a ALBA que porten un TLD, es diuen així. De fet, no tothom, el personal d'ALBA i també en moltes altres indústries, com també les centrals nuclears, estan classificats entre treballadors professionalment exposats a la radiació i no exposats, depenent de les zones on treballin. Per exemple, jo, que treballo en una zona d'oficina sentadeta davant de l'ordinador, doncs sóc una treballadora,
fora,
sí, sóc una treballadora no exposada, normal, sí, i corrent. En canvi, els meus companys del Servei de Protecció Radiològica o els que treballen a l'accelerador, etc., sí que són treballadors exposats professionalment. Llavors, això els obliga a anar amb aquest aparell que es diu TLD. És un aparell... Això petitó, eh? No...
Sí, aquesta pinceta que
deies. Sí, la pinceta, exacte. Sí, jo crec que deu fer 3 centímetres o 4 de llargada, un rectanglet, diguem-ne, que registra doncs, l'exposició de la radiació absorbint-la. Tu la vas portant i va absorbint la radiació que teòricament tu estàs rebent. Cada mes a ALBA es fan lectures d'aquests aparells per controlar la dosi de radiació que se'ls ha acumulat durant aquests 30 dies. I resulta, diguem-ne, perquè ens quedem tots tranquils, que les lectures sempre donen 0. És a dir, els treballadors que estaven classificats com a exposats, no reben més radiació que la resta del personal, que ja és la idea. Però, diguem-ne, les mesures sempre són zeros i, per tant, garanteix que les feines que han fet les han fet en condicions de seguretat totals. Tot bé, baixa, seria aquest el resum.
Correcte, o sigui que poden continuar treballant amb
això
absoluta
mateix.
Tranquil·litat.
Això mateix, i això ja fa anys que ho fem.
al llarg de la història d'Alba, no sé si heu tingut mai una lectura de dosímetre personal per això, damunt del límit establert.
Mm-hmm. Això no. I tampoc hem tingut el que podríem dir una fuga de radiació de les línies o del túnel.
Sí. Clar, saps què passa? Que com que últimament ens emportem algunes sorpreses i sembla que mai no havia d'haver passat, tampoc no podem descartar que en algun moment es pugui produir.
No, i de fet...
Però de moment no.
No, de fet, matisem, el que podria passar, és a dir, nosaltres podríem tenir una fuga de radiació i tenir tot un seguit de sistemes per detectar-la i aturar-la. Llavors, el que sí que pot passar, i de fet a vegades ha passat en nivells petits, és que per algun motiu el feix d'electrons, que recordem que van per dins del túnel donant voltes en una mena de tuberia que està al buit, d'acord? ¿Vale? Doncs que aquest feix d'electrons es desvia una mica de la seva trajectòria i s'absorbeixi a les parets del tub de buit d'aquesta canonada i genera el que ells en diuen una pols de radiació. Això és un tema molt tècnic, però la qüestió és que a vegades hi pot haver alguna incorrecció en la trajectòria dels electrons que fa que pugi els nivells de radiació. Prou com perquè es puguin registrar a l'exterior dels aïllaments. Recorda que teníem aquestes parets de formigó i a fora teníem uns detectors...
Plom, no?
Sí, de plom o de formigó, depèn de si la zona. I a fora hi havia uns detectors en viu que mesuraven la radiació, que sempre està a zero. Llavors sí que podria passar algun aconteixement puntual d'aquests electrons que faci que pugi la radiació una mica per al sobre del nivell. I llavors això es detecta. Tenim un sistema de vigilància amb detectors ambientals, com et deia, al voltant de l'accelerador i de les línies, que controlen els nivells de radiació tota l'estona de forma contínua. Per tant, sí que podríem tenir una petita variació i que aquest nivell de radiació pugi. Però llavors hi ha un seguit de nivells, tant de prealarma com d'alarma, que si salta la prealarma ja es posen automàticament en marxa uns sistemes que aturarien el feix d'electrons i ja no seguiria pujant el nivell de radiació. O sigui, hi ha un seguit de sistemes que el que fan és detecten que estem començant a pujar, apagaries l'accelerador i solucionat. O sigui, a nivell tècnic podries dir que has tingut una petita, no fuga, però una pujada al nivell de radiació. Però nosaltres l'aturem molt abans de que sigui un nivell perjudicial. I com que això és qüestió, ho atures en qüestió de mil·lèsimes de segon o menys. I això sí que alguna vegada potser ho hem hagut d'activar, però és que és automàtic, diguem, el sistema. Llavors dius, per què està passant això? Llavors corregirien aquesta trajectòria dels electrons o el que sigui que està fent que el nivell pugui ser una miqueta més alt i llavors ho aturem i ja està.
Clar, és que a la que detecta que hi ha una anomalia, alguna cosa
exacte.
que no arribem a la
fuga que ens podríem...
Ja, automàticament hi ha com una, com una censura.
Sí,
no?
sí, tal qual. Exacte, el que deies tu, no pots... Algú pot fallar, però ja tens tot un seguit de sistemes que eviten que la fallada comporti problemes greus, diguem-ho així.
Clar. Et posa en prealerta.
Sí, perquè a més, també recordem, pensa que hi ha els blindatges que t'he comentat abans, no? Que arriba aquesta prealerta, les lloses del metre de formigó, tant del sostre com del túnel, les parets de plom de les línies i la xarxa aquesta. I al final és això, tot plegat està dissenyat per assegurar que al voltant dels aïllaments mai sobrepassem els límits de radiació equivalents al que seria una zona d'accés públic. És a dir, casa teva, casa meva, al carrer, vull dir que puc estar tocant la paret del formigó del túnel i tots tranquils, no passa res, perquè estic tranquil·la amb aquests sistemes, no? Mai hem tingut un nivell de radiació superior als límits tant legals com de seguretat per a la nostra salut.
Per tant, podem estar més que tranquils i podem dir que l'Alba és un lloc més que segur, no?
Correcte. Això també va per la meva mare, que quan li vaig dir que anava a treballar al sincrotró va dir, ja estàs segura del que fan allà? Dic, sí, al 100%, no patiu, tots bé.
I ara està supertranquil·la, no? Perquè suposo que li has explicat unes quantes vegades.
No, de fet, es va quedar molt tranquil·la de seguida. Em va dir, què és això? Li vaig explicar i ja està. No, és segur tant per treballadors també com per les visites que rebem. O sigui, la prova està en que fem visites en dies que estem en marxa i de gent, diguem-ne, que no és treballadora d'Alba i cap problema. La zona experimental on es fan els experiments és d'accés públic, excepte l'habitació aquesta on et deia que hi ha la mostra, és l'únic que no es pot entrar,
clar.
Però podem passar pel costat de les línies i de l'accelerador sense problema. Les zones on sí que hi ha radiació, que és a l'interior d'aquests llocs, doncs estan tancades i blindades, com hem comentat. Que, de fet, sense anar més lluny, el dissabte passat vam fer la nostra jornada de portes obertes, van venir unes 2.000 persones.
Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, i van passejar amb tota seguretat per la instal·lació. Ho van fer el dissabte, que l'accelerador estava parat, però perquè coincidia amb la setmana programada que fem de parada, però haguéssim pogut venir un dia normal. I, de fet, el dissabte hi havia un subsistema, podem apagar l'accelerador, diguem-ne, per zones o diferents subsistemes, doncs n'hi havia un que estava engegat i no passa res, i, de fet, els... cal dir que durant tot el dia, sempre, la xarxa aquesta de vigilància radiològica que et comentava no s'atura. Sempre funciona, tant si l'accelerador està en marxa com si no. O sigui, podem estar, reitero, ben tranquils.
Ostres, Laia, t'ho deia abans, que hem après moltes coses, que ens heu introduït en un món fantàstic per nosaltres, que
això espero,
ens heu explicat les interioritats del sincrotró Alba i que també ens heu, diríem que calmat, perquè acostumats a escoltar les paraules en ratxics, radiació, que poden despertar recels, inquietud, preocupació, doncs sí, jo
és
crec
normal,
que
sí,
al final les coses és com tot, no? O les proves o les coneixes i fins que no ho fas, doncs no pots estar del tot tranquil, no? No pots tenir certesa.
Correcte. Bueno, esperem haver-ho aconseguit, doncs.
Doncs jo crec que sí.
Gràcies per aquest espai, també.
Ho continuarem fent. Gràcies de nou i fins a la propera, Laia.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
Promoure la conciliació i dur a terme, si s'escau, la mediació és una de les funcions que fa la Sindicatura de Greuges. Avui en parlem al programa i ho fem amb la síndica de Sant Cugat, l'Helena López Macho. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Carme.
D'on venim quan recorrem a la mediació? Perquè aquest no és el primer pas.
No, normalment, a veure, quan arribem a la mediació és perquè tenim un problema. El que no té problemes no té necessitat de recórrer a la mediació. Normalment, la gent, abans d'arribar a la mediació, intenta, per la seva compte, resoldre el problema, ja sigui a nivell, pues, jo que sé, de parlar amb el veí o amb la persona que li està causant nosa en aquell moment, o intenta informar-se davant de l'administració de si això que està passant és normal o no és normal. Un cop detectem quin és el problema i com ens afecta, llavors, clar, n'hi ha diverses vies de resoldre el problema. N'hi ha la via judicial, que és acudir als tribunals de justícia reclamant el que penses que són els teus drets, i n'hi ha altres vies alternatives. I entre les vies alternatives de resolució de conflictes, una d'elles és la mediació. I de mediació podem parlar de molts tipus de mediació. La mediació familiar o la mediació civil, la mediació penal, la mediació laboral, la mediació veïnal, la comunitària, la internacional, la intercomunitària... En funció del problema que hem detectat, ens podem dirigir a un tipus o a un altre tipus de mediació, que és una eina de resolució de conflictes alternativa a les vies judicials dels tribunals.
En una sindicatura de greuges com la de Sant Cugat, quin és el tipus de mediació més freqüent? De quin àmbit?
Nosaltres, des de la sindicatura, pròpiament, mediació no fem. Perquè, entre altres coses, perquè tindrien que mediar amb l'administració. I el síndic, en principi, la seva feina és, d'alguna manera, fiscalitzar quina és l'actuació que fa l'administració davant del ciutadà. Com mediació pura, no fem mediació pura. El que moltes vegades és intentem resoldre el conflicte que n'hi ha entre el ciutadà i l'administració de manera, a veure, que no sigui confrontar posicions, no? Nosaltres el que sí que fem molt des de la sindicatura és, quan detectem el problema que ens arriba per part del ciutadà, és, a vegades, no és pròpiament un problema. Sí que està l'administració pel mig. Per exemple, amb els temes de sorolls a Sant Cugat, l'Ajuntament té una ordenança, l'ordenança de convivència cívica, recull en part a veure com es tracta el tema del soroll, no? Però moltes vegades no és un soroll que provoca l'administració, sinó el soroll que provoca el camió de la recollida de les escombraries, el soroll que provoca el local que té una activitat, el soroll... Clar, aquesta activitat que s'ha d'envolupar dins del territori de Sant Cugat té una llicència, i la llicència l'ha donat a l'Ajuntament. Llavors, el que fem és, d'alguna manera, derivem. Quan veiem que és un conflicte i que no s'està vulnerant la normativa per part de l'administració, intentem derivar a les persones al servei de mediació que té el propi Ajuntament de Sant Cugat. Mm-hmm. És un servei que el que intenta és que les parts que tenen un conflicte, en aquest cas, per un exemple, en un local que es fa una activitat que provoca un soroll, per exemple, i els veïns que viuen enfront, aquest servei el que intenta és apropar les posicions de les parts perquè les parts trobin una solució al conflicte que tenen. Per arribar a la mediació, estic a teva voluntat, eh? És a dir, que un dels requisits de la mediació és...
I de les dues parts, perquè amb una sola no
evidentment, i de les dues parts. Clar, quan ens trobem que una de les dues parts ja no té voluntat de resoldre el conflicte perquè vol imposar el seu criteri o el que pensa que són els seus drets, ja no n'hi ha possibilitat de començar la mediació. Però si comencem dient que totes dues parts tenen voluntat, llavors sí que n'hi ha una possibilitat. I, de fet, el servei de mediació que té a l'Ajuntament de Sant Cugat moltes vegades resol molts problemes veïnals entre veïns per mig de la mediació. El que passa és que potser no es resolen tots els que es tindrien que resoldre, perquè el servei té les limitacions que té, com tot en aquesta vida, i arriba fins on arriba. Però sí que penso jo que tindria que ser una aposta, perquè a vegades, si no, els problemes es cronifiquen i cada cop n'hi ha una tendència a greujar més el problema, no? I que les parts se senten com més vulnerables o més perjudicades perquè no arriben a una solució. I clar, quan tu tens un problema i el pots resoldre en un espai breu de temps, et sembla molt bé, però clar, quan tu portes 6 anys amb el mateix problema...
Si s'eternitza, no tenim solució.
Es cronifica, uh-huh. I moltes vegades no s'arriba a la mediació perquè el problema ja és com molt crònic, no? És a dir, les parts han intentat, per la seva compte, intentar resoldre la problemàtica que els afecta, i com no se n'han sortit, després de molt de temps pensen això només pot ser per via judicial, no? Per imposició o per la via de la sanció o per unes vies que al final tampoc et garanteixen que el problema... Perquè n'hi ha, jo què sé, moltes empreses, per exemple, no aquí a Sant Cugat, però moltes empreses que els hi posen una multa darrere d'una altra per contaminació de l'aigua, per contaminació acústica, contaminació lumínica, i prefereixen pagar la multa que posar els recursos necessaris per deixar de contaminar d'aquella manera, no?
Et preguntava, Helena, sobre el tipus de casos que deriveu al servei de mediació. En el cas de Sant Cugat, principalment, de quin àmbit són? De l'àmbit veïnal,
sí.
que n'has citat?
Sí.
Principalment aquestes?
De l'àmbit veïnal, principalment. La veritat és que a Sant Cugat tenia una conscienciació de lo que és la contaminació acústica, que És una ciutat molt activa, molt sorollosa, i hi ha persones que es veuen afectades, no?, per aquest soroll. Llavors, a veure, normalment és entre veïns, i el que més afecta, pues, el de sempre, el soroll, la neteja, la manca d'empatia, és a dir, quan tu surts al carrer i deixes la brossa al costat del contenidor...
O en una paperera.
O en una paperera, o, jo què sé, activitats que potser generen molta brossa i treuen la brossa i la deixen davant de la farmàcia, o inclús, a veure, que per Sant Cugat ho veiem moltes vegades, davant d'un restaurant, tot de brossa acumulada, que dius, bueno, a veure... A veure, penso que moltes vegades és manca d'empatia, no? És a dir, de que no et poses en la posició de l'altra persona. És a dir, igual que, a veure, no és normal que un cotxe es posi a sobre del pas de
vianants,
sí, de vianants, perquè no empatitza amb els vianants, perquè si no tindria que pensar...
Bueno, de tot això se'n diu civisme.
Clar, civisme. No? Al final és que moltes de les qüestions és... que si tots fóssim més cívics, tinguéssim més empatia amb els nostres ciutadans de la ciutat, amb els nostres veïns, segurament hi hauria molts conflictes que, a veure, que es podrien resoldre simplement dient, escolta, mira, això se'm molesta, per això, penso que la teva conducta en aquest tema no és la correcta, fer una mica de reflexió, intentar solventar. Però, a vegades, això, hi ha gent que no vol fer aquesta reflexió, no vol posar-se amb la pell de l'altre, no? I llavors, una de dues, o acudir, doncs anem a la via judicial per fer valer els nostres drets, o intentem aquestes vies alternatives de la mediació, la negociació, la conciliació...
I, escolta, quant de temps es triga, o triga normalment, segons coneixeu vosaltres, la resolució d'una mediació?
Mira, també depèn molt del tema del que es tracti. Però, a veure, una mediació d'entrada suposa que el servei de mediació es té que posar en contacte amb totes dues parts. Els hi té que explicar... A veure, quins són els principis de la mediació? Els principis de la mediació són la voluntarietat, la confidencialitat, és a dir, que el que passi a dins de la mediació es quedarà a la mediació i no es podrà utilitzar fora, la neutralitat del mediador, la imparcialitat del mediador, i després, a veure, que hi hagi una voluntat de que si s'arriba a un acord...
Es compleixi
aquest acord, no? És a dir, i això s'ho tenen que fer primer amb una part i després amb l'altra part. Un cop totes dues parts de manera voluntària accedeixen a anar a mediació, llavors les sessions poden ser o individuals, com cada, per detectar la posició de cada una de les parts, poden ser individuals o poden ser col·lectives. Això ja va en funció del mediador i del que les parts els interessen. I el que es fa és donar eines per anar apropant posicions. Intentar tenir una mica d'imaginació per anar proposant al mediador, perquè al final la decisió és de les parts, quines alternatives hi haurien per resoldre el problema. Clar, això és una feina que en funció del tema que es tracta... Bueno, a veure, jo m'imagino que poden haver-hi resolucions de temes de mediació que en un parell de mesos te'ls treus de sobre, perquè les parts estan col·laboratives i volen resoldre el problema.
Ho han posat fàcil.
I ho posen fàcil. En 6 mesos, i segur que arriben que el mediador tanca la mediació perquè diu, és que, a veure, estem donant voltes i voltes i voltes i al final això no veig que tiri cap endavant, no? Perquè moltes vegades també ens tanquem, no?, amb la nostra posició... I a veure, si no volem anar avançant, no podrem resoldre el problema.
Un cop deriveu les queixes o aquest problema al servei de mediació, vosaltres feu alguna mena de seguiment o teniu informació de com s'acaben resolent els temes?
Nosaltres, amb el servei de mediació tenim contacte, perquè com constantment o de manera constant anem passant algun tema al servei de mediació, que nosaltres sempre els hi proposem quan ens arriba la persona que hi ha aquest servei, que si vol que contactem amb el servei perquè es posin en contacte amb ells. No els imposem el servei. Nosaltres els diem, miri, això no és competència de la Sindicatura de Greuges, de Sant Cugat, perquè no és un tema que afecti a l'administració pròpiament, però miri, hi ha aquest servei, no? Si vostè vol, nosaltres podem contactar amb el servei, passem les seves dades i ja es posaran en contacte amb vostè. Si ens diuen que sí, bé, i si ens diuen que no, ja no ho passem al servei de mediació, perquè si no, no té voluntat. Llavors, nosaltres mantenim una comunicació constant. Sí que és veritat que quan ens reunim, moltes vegades ens diuen, mira, doncs aquest tema ha sortit molt bé, s'ha resolt, aquest encara l'estem treballant, aquest, doncs mira, s'ha tingut que tancar perquè no, perquè per una de les parts no hi havia voluntat. Aquest, hem fet una mediació no total, sinó parcial, no? Han arribat amb una sèrie d'acords, sí que potser ha quedat penjada alguna cosa, però, bueno, més o menys es conformen, no? I sí que ens van informant de com va el tema. Més que res per tenir una valoració, no?
Clar, perquè d'això, després, vosaltres, en el vostre informe, el que feu, ha de constar.
Nosaltres, sí. Mira, jo quan presento l'informe trimestral a la Junta de Portaveus, els hi dic, totes les consultes que ens arriben a la sindicatura que no són pròpiament de la sindicatura, on les enviem? Per exemple, quan ens venen amb temes de consum, doncs derivem a les persones a l'OMIC. Llavors nosaltres tenim un control de tota la gent que derivem a l'OMIC, tota la gent que derivem al servei de mediació, tota la gent que derivem al servei d'orientació jurídica, que derivem a la Sindicat de Greuges de Catalunya, altres síndics o altres entitats, no? Per exemple, la sindicatura té un contracte de col·laboració amb Agbar, amb la companyia dels aigües. Sí. Quan ens arriba qualsevol problema que té relació amb la companyia de l'aigua, nosaltres la queixa la derivem directament a ells. Llavors faran l'anàlisi de la queixa, es posen en contacte amb la persona, posen les mesures que tenen que posar, i al final l'informe que fan ens l'envien a nosaltres i amb el ciutadà i veiem a veure com s'ha resolt el tema, no? Si s'ha resolt satisfactòriament, si hi ha hagut un mig-mig, en funció. I sí que portem un registre d'on derivem cada cosa.
Abans comentaves, Helena, que el servei de mediació de l'Ajuntament de Sant Cugat funciona prou bé. El que passa és que no hi ha una aposta clara i potser no s'ajuda a tantes persones com ho requeririen. Jo, el que m'agradaria preguntar-te és si precisament per aquesta falta de mitjans queden moltes qüestions fora. Hi ha molta gent que es quedi sense poder ser atesa. Hi ha una llista d'espera? Hi ha cua?
A veure, sí. Cua n'hi ha. Perquè, a veure, quan tu tens un problema el vols resoldre i no vols que et diguin, miri, d'aquí 6 mesos començarem la mediació, perquè, a veure, les coses com siguin, tu tens un problema i penses, a veure, no és que el tingui, que el problema m'ha vingut avui, és que ja venia el problema, no? Llavors, n'hi ha molta gent, a veure, que d'alguna manera, quan no els hi poden atendre ràpidament, que no vol dir que el servei de mediació no contacti amb ells immediatament, eh? Perquè segurament des de mediació contacten de seguida que els hi arriba a veure la nostra sol·licitud de la seva intervenció, contacten amb ells. Però, clar, en funció de les mediacions que tenen obertes, de tota la feina que tenen que fer, a lo millor la previsió és, a lo millor podem començar, pues, jo què sé, a fer la mediació d'aquí 2 mesos. Clar, hi ha gent que diu, bueno, pues mira, ja no em ve de 2 mesos, no? I tiro endavant perquè és una alternativa, no? I segur que hi ha gent que diu, bueno, pues no m'espero 2 mesos. A lo millor decideix anar al jutjat, que es tindrà que esperar molt més, no? Perquè, clar, el jutjat també va com va, no? I ara més que amb la reforma de la llei...
Efectivament, això és el que et volia preguntar. Sí. Al final, per la mediació hauran de passar sí o sí, que és una manera de, doncs, de deixar de banda, pel que fa als jutjats, treure una part de feina, donar-la a un altre,
o intentar,
sector.
O intentar, com a mínim, treure-les una part de la feina.
Sí, però és que això al final acabarà allargant el procés, perquè si inevitablement primer has d'anar a la mediació abans d'anar a la justícia, i si no hi ha un acord, igualment has de passar... Pels tribunals...
Sí, evidentment, allargarà el procés i, a més, el farà més car. Perquè, a veure, normalment, a veure, els mediadors cobren. Clar, el servei de mediació de l'Ajuntament no cobra, perquè cobra de l'Ajuntament, perquè depèn de l'Ajuntament, no? I a la gent de Sant Cugat que va al servei de mediació, això no li implica cap cost. Però, clar, quan tu tens un problema amb la teva vida habitual... i tens que recórrer a un servei de mediació, tens que pagar primer el servei de mediació, i si després no te n'ensurtes, tindràs que pagar el teu advocat, el teu procurador i el teu procediment judicial. I, a més, allargarà. Clar, jo m'imagino que la justícia està tan col·lapsada, en realitat, que intenten a veure si per altres mitjans es treuen una part de la feina, no? Que no dubto que... Perquè jo sóc una forofa de la mediació, perquè penso que moltes vegades a l'acord teu, el que tu tries, és el millor acord per tu, no? I no el que t'imposa el jutge, que no et coneix de res, no sap el que vols, ni sap que li has fet una demanda, no? Demanant això i això, però que no sap les teves circumstàncies. Però penso que, a veure, que pot... haver-hi temes que, d'entrada, els advocats ja sabem que no es podrà mediar, perquè nosaltres, a veure, abans de posar una demanda, fem una valoració del problema que té el nostre client, el ciutadà, el que sigui, i ja determinem si pot haver-hi un acord. Ja m'encarrego jo de contactar amb el company que porta l'altra part per intentar apropar posicions, però és que n'hi ha temes que ja veus que estan a les antípodes i que això no arribarà enlloc. Llavors, et fan passar... perquè si no passes, no pots presentar la demanda. Bueno, pues tindrem que passar per aquesta mediació, d'alguna manera forçosa, que ens obliguen, i si no... si amb aquesta mediació no arribem a cap acord, pues, llavors tindrem que acudir pues, al tribunal perquè resolgui el tema que ens afecta.
Mm-hmm. No sé si ens hem deixat alguna cosa important a tenir
a veure,
en compte.
Jo penso que es té que fer una aposta per intentar, des de l'administració, donar suport a aquest tipus d'alternativa per resoldre conflictes, perquè són conflictes que al final, d'alguna manera, afecten a l'administració, perquè, clar, a veure, quan els veïns es queixen a l'Ajuntament per sorolls o per la brutícia del carrer o perquè els gossos es fan pipi caca i estava brut al carrer i ningú recull, això es repercuteix en l'administració, encara que directament no estigui, no sigui la responsable, no? I, a veure, penso que sí que es tindria que fer una aposta per intentar, pues, jo que sé, que tota la ciutadania sàpiga i coneixi que n'hi ha un servei que és gratuït, que es facilita des de l'administració pública, perquè puguin resoldre petits conflictes veïnals, comunitaris, entre comunitats, no? Jo què sé, pues, la plaça del monestir, els nens juguen a pilota, però també hi ha gent gran que està en un banc i potser els molesta. Els que té una activitat comercial en una terrassa no li agrada que la pilota del nen vagi, però, a veure, són conflictes de veïns, de comunitats, que moltes vegades, potser, amb bona voluntat, amb un servei que et pugui dirigir, podries trobar una solució, clar. Però la solució passa per l'aposta de potenciar o d'enfortir aquests serveis públics que ja tenim.
Hi havia una dita que potser la podríem recuperar, que era aquella que deia, parlant, la gent s'entén.
Evidentment.
Doncs així de clar, i amb això ho deixem. Helena López Macho, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
moltes
un dia més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure a la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els hi permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques natives de Sud-amèrica són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Sabies que hi ha un riu submarí al Mar Negre? Aquest fenomen sorprenent passa a l'estret de Bòsfor, a prop de Turquia.
Sota la superfície del mar, flueix un riu d'aigua salada més densa que corre per un canal natural al fons marí. Aquest riu té uns 60 metres de profunditat i més d'un quilòmetre d'amplada i porta sediments i aigua des de la Mediterrània cap al Mar Negre. Va ser descobert el 2010 per científics que van fer servir un vehicle marí per explorar la zona. El que ho fa tan especial és la diferència de salinitat i densitat entre les capes d'aigua. L'aigua salada de la Mediterrània és més pesada que la del Mar Negre, cosa que crea un corrent diferent que fins i tot té vores remolins i ràpids com un riu a terra. Aquest flux submarí transporta nutrients i afecta els ecosistemes marins de maneres que els investigadors encara estan estudiant. És com si l'oceà amagués un món secret a sota les ones. Alguns en diuen riu fantasma i la seva existència en recorda quan queda per descobrir els mars.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Celebrarem les ganes de conquesta, de noves formes de ser i de pensar. Serà de totes tota aquesta gesta, si no era fàcil ara sí ho serà.
Això és una gresca que m'ho treurà tots els mals. Sempre dreta, que pesa l'esquena i a mi res em va parar.
Ser lliure, sempre lliure. No vull fer-te, no, per aquesta nit jo ja estic lleta, lleta.
M'han dit que hi ha una festa que més està barata.
Que més està barata.
Li han dit que hi ha una festa que anem a la barraca.
Que anem a la barraca.
Ronda de limoncello, que hi haurà per tothom.
La música en un bafle, no hi ha cap protocol.
DJ Spotify amb Ron Lupe i Frenador.
Si no tens cap col·lega, també pots anar-hi sol.
Terres, una direcció, funció de festa i tradició, farem lo que demane por i aguantarem fins que s'acabe.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Sorry seems to be the hardest one.
Yeah.